Ràdio Maricel a cel obert. Deu i 21 minuts del matí en aquesta segona hora de la cel obert d'avui, 1 d'octubre. Una miqueta d'arqueologia. Saben que de tant en tant en parlem, bé, més que res quan acostumen a ser notícia cursos o alguna troballa que altra o alguna excavació que altra, més o menys propera o no. Tot i que portem un, no ho sé, però diria que uns quants anys, que des d'aquelles excavacions properes a l'ermita del Vinyet, poques actuacions així amb una certa importància s'han fet. Joan García Targa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I que després d'aquella...
Pues que jo sàpiga, no. Que es facin obres i puguin sortir coses és possible. Una altra cosa és que es notifiquin o es pugui fer el seguiment perquè són a zones protegides a nivell de patrimoni. Aleshores, suposo i seria millor que amb aquestes obres que ha de fer l'Ajuntament o que està fent, millor que no surti res, perquè si no...
Li feia un broma, eh, en Joan, per si algú ja li havia dit. Calendari... Escolta'm, el carrer Jesús al cap de la vila, que poden trobar alguna cosa. No es pot trobar res, ja,
no? Teòricament no. El que passa és que sempre hi ha, diguem-ne, sorpreses de coses que poden sortir que no estaven avaluades ni que estaven previstes. El que passa és que en principi no.
D'acord.
No ha de sortir res.
Refresquem la memòria. Allà, què hi havia?
Bueno, jo estava fora del que era pròpiament la ciutat antiga i, a més, la línia de protecció del barri antic o del casc antic de Sitges no arriba fins allà.
D'acord.
Arriba fins al carrer Carreta, el carrer Tacó, no ho recordo ara, per tant,
o sigui,
hi ha molta distància
queda
respecte
del
cap de la vila. Una altra cosa és que no sortís, pues, alguna història, algun dipòsit d'alguna casa antiga, per antiga estic parlant del 19 o de principis del 20, que sí que s'hauria de documentar com a mínim, fer una foto, però que això moltes vegades no implica un aturament d'obres.
Tot i que costa de creure que enmig de la xarxa de clavegueram, de gas, de llum...
Home, en llocs que han estat tan foradats, per entendre'ns...
Segurament poca cosa hi deu quedar.
Poca cosa, però col·lateralment, com que sempre es fan els orificis aquests, les rases que es fan pel gas, sempre són gas, llum, canalitzacions, conductes, sempre són més grans de lo que és pròpiament la rasa, però sempre hi ha uns marges que et poden sortir alguna cosa, no? Però bueno, en aquest cas suposo que no sortirà res, suposo i espero, pels interessos col·lectius.
Uns ho suposen, els altres ho esperen, i tothom ho desitja, perquè si no ens trobaríem aquí amb un problema
empantanegat,
amb un problema important, eh?
Sí, com sol passar a vegades.
Aquí està, sens dubte, però, i jo no sé si en períodes de crisi hi ha menys construcció, hi ha menys rehabilitació i segurament suposo que menys necessitat ja de fer venir l'especialista per aquestes coses.
Bueno, el que hi ha ara és obra pública, com estem parlant és obra pública, lògicament l'obra privada s'ha reduït molt per qüestions de la crisi immobiliària que tots coneixem, però l'obra pública, és a dir, des de xarxes de carreteres, pàrquings, etc., portats o encarregats a nivell institucional, continua fent-se bastant, tot i que s'ha reduït bastant la feina a nivell arqueològic. Això no vol dir que no hi hagi, perquè es continuen fent coses, però lògicament s'ha reduït. Precisament avui vaig amb un acte a la Generalitat i trobaré un munt de col·legues, d'arqueòlegs, etc.
Que es trobaran més o menys amb la mateixa
situació. Amb la mateixa tessitura, que estan fent altres coses o que han baixat la seva activitat a nivell de treball de camp, per entendre'ns, no? Perquè un dels sectors que es veu afectat i que mai es parla, perquè és minoritari, lògicament és el del patrimoni vinculat a les obres.
Jo no, està clar. Vale. Estàvem pensant precisament en això, no? Tothom parla de crisi.
Clar.
Està clar que el sector, suposo...
Clar, el sector de la cultura, que també parlàvem fa un moment, és el directament afectat, perquè sempre que hi ha una reducció pressupostària sempre li toca a la cultura, per l'efecte. I també el que són obres, doncs, evidentment, també. Però bueno, ja sabem com funciona aquest país, no?
Vol dir que està acostumat... Joan, a navegar, diguem-ne.
Sí, no, per això s'ha d'intentar diversificar les activitats, perquè si no hi ha una conjuntura favorable a la part arqueològica de camp, doncs tinguis altres recursos per guanyar-te la vida.
De tota manera, suposo que des del punt de vista patrimonial, doncs tampoc és més problema si no es fa res, perquè no es toca res.
No,
i per tant...
en principi no, el que passa és que sí que es tenen que fer el seguiment, sigui obra pública o privada. Sí, el fet de que no hi hagi obra privada potser no hi ha de gran envergadura, però és que hi ha moltes reformes a Sitges, a cases del barri antic, i moltes vegades no es notifiquen. a nivell de servei d'arqueologia, passes per un carrer, veus que estan fent obres, ningú ha notificat res, tot i que lògicament hi ha els permisos corresponents.
No ho sé, la darrera gran obra en el cas del casc antic de Sitges segurament és la casa aquella del carrer Sant Domènec, sí, cantonada carrer Major.
Sí. Aquella es va fer un seguiment, que el va fer una noia perquè jo estava a l'estranger, i es van fer uns dies de seguiment i no va sortir res.
No va sortir res.
Perquè la part de dalt, la roca flora més a dalt, i clar, totes aquestes cases que s'ha fet molta afectació del subsol, o el poc subsol que hi havia...
Sí.
Pues el que hi havia de resta estava tot molt fet malbé. A mesura que vas baixant cap a mar hi ha una mica més de sediment i es pot conservar una mica millor com va passar
com
la
va passar
casa del poble
nou, no?
I el carrer Nou.
D'acord. O sigui que cada vegada, en la mesura que un va més amunt, és menys probable...
Clar, perquè la roca natural
és la que envaeix el terreny.
Pujant, i el sediment en el qual es podien establir la gent aquesta en època antiga pues és més reduït. La tenien menys terra a sobre de la cabida perquè no vivien directament sobre la roca.
Per tant, és fàcil pensar, com comentava en Joan, que carrer Jesús, Camp de la Vila, tota la part diguem-ne més allunyada de la zona en què el sentit comú assenyalaria que es poden trobar...
I la llei, el sentit comú i la llei de protecció de patrimoni.
És una obligatorietat, no? Tenir...
Quan són obres que estan dins d'una línia marcada i que l'Ajuntament té la informació corresponent, la llei obliga que tot permís d'obra passi per un seguiment arqueològic. Sigui des de canviar un paviment, sigui qualsevol obra que afecti el subsol. Clar, si tu vols canviar les rajoles de casa teva, evidentment no. Però si vols fer un soterrani, una bodega, vols fer qualsevol cosa que afecti, una refonamentació d'una casa, tot això s'ha de vigilar. Una altra cosa és que després es faci. Però s'intenta fer el seguiment acurat per...
Però és a dir, la llei d'alguna forma obliga?
Sí.
Obliga a fer-ho.
No, les lleis obliguen. Hi ha una llei de matrimoni que obliga a fer això. I a més els ajuntaments, sigui el de Sitges, sigui qualsevol, té la informació suficient i sap que s'ha de complir. I de fet majoritàriament o cada vegada es compleix més.
Doncs com us comentàvem, aquesta darrera intervenció que tenia lloc a la zona del Vinyet, quan fa d'això ja, Joan?
Pues mira, ara farà 4 anys.
4 anys.
Va començar el 2003.
Ufa.
5 anys.
D'acord.
I va acabar el 2004. Precisament ara estem preparant una activitat per l'any que ve amb l'Ajuntament.
D'acord, que no ho fons el terreny, està igual.
El terreny està igual perquè era un terreny privat.
I en principi allà s'hi havia de... que quasi havia de construir
bueno,
el promotor, un servei.
El propietari i el promotor volien saber què és el que tenien al subsol perquè la llei els obligava a saber-ho, perquè és una zona protegida. O sigui, hi havia també un perímetre, una poligonal que es diu, de protecció. Es va veure el que hi havia i això condiciona, a part dels plans del pla especial plans parcials d'aquella zona, condiciona el tipus d'infraestructura o de construcció que es vulgui fer. I estarà, doncs, bueno, d'acord a llei o el que digui la normativa.
D'aquella excavació se'n va fer una exposició?
No, d'aquella excavació es va fer un llibre.
Un llibre? I, una...
I ara hi ha previst fer altres activitats perquè s'ha fet tota una sèrie d'estudis complementaris i de publicacions d'interès a nivell divers. I la següent fase és fer una mostra expositiva per la gent.
I estem una mica, o sigui, el que es va fer són conferències, si no recordo malament.
Es va fer conferències, es va fer un llibre, i ara el que s'intenta és pues acabar de tancar el cercle una mica per mostrar a la gent les peces dins un contingut argumentatiu interessant.
D'acord, que si no recordo malament, una de les peces més significatives era aquella placa?
Sí, hi havia una part d'una làpida funerària commemorativa d'un individu. Un individu, aleshores, doncs, bueno, això és el que em dona una mica de joc de saber que era el primer, diguem-ne, sitxetà, vol dir d'alguna manera,
d'aquesta forma,
sitxetà romà o romà sitxetà identificat, no? I per això, com que és una cosa prou interessant a nivell científic i també va sortir una mostra significativa a nivell arqueològic, doncs estem acabant de mirar de com ensenyar-ho a la gent. No?
D'acord. Sense moure'ns de Sitges i abans d'anar a passar el curs, a la zona de Sant Sebastià...
De la platja de Sant Sebastià?
Sí.
En principi no s'ha de fer cap seguiment.
D'acord.
Insisteixo, és que hi ha zones que sí que estan identificades en punt sobre un mapa, per precedents, per tal, i a vegades passa que no estan identificades perquè en superfície o no hi ha notícies mai de que s'hagi trobat res, ve una màquina, fa la primera cullerada...
I aleshores resulta...
Saps? Per això és el que et comentava. Si mai tens la garantia de que el fet de que no estigui identificat com a tal, tinguis el 100% de que no hi haurà res.
Amb
l'arqueologia, la gràcia que té, o una de les, és que no pots mesurar això.
No pots saber qui hi ha sota terra,
efectivament.
Aquesta zona delimitada on es tanca? Es parlaves del carrer
Carreta? Es tancaria al carrer de la Davallada.
D'acord.
Es tancaria a l'alçada del...
De la Torreta, més o menys?
De la Torreta, del Vidal Quadres...
Uh-huh. És a dir, més o menys on hi havia la muralla,
correcte,
on hi havia la porta...
La muralla medieval, tota aquella zona... Però que, bueno, lo lògic és que els ajuntaments la obrin una miqueta més per tenir una mica més de marge, perquè el que és absurd a vegades és que, clar, això et marca una línia que afecta els promotors. Aleshores, estàs excavant en un lloc i al carrer, igual a l'altra banda del carrer, no està protegit. I veus que hi ha un mur que va cap a aquell lloc.
D'acord.
Però, clar, com que no està protegit, no hi ha l'obligatorietat de fer un seguiment.
Clar,
no?
Però en algun lloc s'ha de delimitar, no?
Evidentment, però s'han de fer marges potser una mica més amplis.
Més amplis.
I amb això també està treballant ara el Servei d'Arqueologia, amb obrir una miqueta més això, no per maltractar els promotors ni condicionar les obres, sinó senzillament per poder fer una recuperació del patrimoni més, més coherent.
Bé, s'han fet excavacions, s'han extret peces arqueològiques, però continua havent un problema infraestructural, on les exposem, on les col·loquem,
sí,
com les ensenyem.
No, hi ha un problema, hi ha moltes peces del Vinyet que estan, gràcies a un acord al Cau Ferrat, però clar, no és el lloc adient. Primer perquè els hi fa falta l'espai amb ells per a altres activitats, i després perquè no és el lloc idoni. El que passa és que la Generalitat està col·lapsada a nivell de materials, els magatzems que té, ara estan construint un de nou...
Perquè si no ens deies que anava a Girona, això?
Anava a Girona, però els de Girona es veu que estan plens, i aleshores estan construint o readaptant una a Vall d'Oreix, que és on està el centre de restauració de la Generalitat, també, per anar enquivint allà tots els conjunts o els lots de materials que surten de les excavacions.
Clar,
hem de pensar...
Les excavacions no s'han aturat, òbviament.
No, el problema és que una bona part dels materials són materials informes, que en altres països el que fa és que es documenten, es pesen i es tornen a enterrar.
D'acord.
En uns altres països...
Perquè ens entengui tothom què és un material informe.
Són fragments...
difícilment reconeixibles.
Que no són ni parts de les vores de les peces, o sigui, que donen una informació només quantitativa, no qualitativa sobre les coses.
I per tant, diguem-ne, fragments que no serien motiu ni d'exposició pública...
Efectivament, senzillament són importants a nivell, diguem-ne, científics, però un cop els tens comptats i analitzats...
Una altra vegada...
En altres països el que es fa és que es tornen a enterrar. De tal manera que tens uns espais on saps que hi són, però no t'ocupen un espai, un prestatge en un museu. Que és el que passa en altres països, com aquest, que es guarda moltes vegades quasi tot. Els museus es col·lapsen de fragments informes que no donen cap informació i que tenen problemes de gestió. Gestió, entenc, de caixes, de pes, de transport i sobretot d'utilitat després, no? Perquè l'objectiu d'una intervenció arqueològica és que a la llarga s'ensenyin les coses, s'expliquin i tots aquests materials no serveixen. Més enllà de la part científica que ja la fas.
D'acord. És a dir, s'hauria d'alguna forma de passar els sedars aquí...
Exacte,
i no,
exacte, però bueno, això és...
Això és un món.
És un món que, a més, són competències de la Generalitat, en aquest cas, no? Que adapti una mica els mecanismes de gestió del material a les condicions de museus o de patrimoni que hi ha en aquest país.
Perquè en aquest aspecte el municipi es pot quedar allò que...
No.
No.
El municipi,
que
si no
clar,
té un museu en condicions,
no.
Per museu en condicions s'entén un espai amb emmagatzematge, amb mesures de seguretat, amb una sèrie de requeriments que dona la Generalitat perquè un espai es pugui catalogar com a museu. Com
ho pregunto per el que es va recollir a Vinyet.
Sí.
És propietat del municipi?
En principi és propietat del municipi. El problema és que mentre el municipi no tingui un lloc en condicions, és la Generalitat la que...
Per defecte, d'acord.
D'això. En el moment que a Sitges, a part dels museus que ja té...
D'acord, pugui dir que
pugui
té un espai...
Pugui dir que tenen un magatzem amb control, que no entri tothom...
Sí.
Tal, que hi hagi una seguretat, etcètera. Tota la Generalitat contentíssima...
De poder
desempallegar-se d'aquestes tones de material...
D'acord.
Perquè el lògic és que les coses estiguin al lloc on han sortit.
D'acord. Per tant, el Cau Ferrat, o la zona del Cau Ferrat i Can Rocamora, és l'espai intermig, per dir-ho així.
Clar, és un espai...
Perquè aquestes peces no estiguin fora de Sitges.
Clar, que no estiguin fora de Sitges, que no les tingui de tenir jo a casa meva, que la meva dona ho fotaria mal, i que aleshores estiguin en un lloc segur, però que és un lloc provisional. El que passa és que la provisionalitat a nivell administratiu,
tio,
ja saps
que
pot ser
acostuma a ser crònica.
Anys, tot i que vagis insistint, i avui tornaré a insistir amb els de museus, amb l'acte aquest que et comentava que vaig, però clar, és un procés administratiu lent, que no té visos de que ho agilitzin molt.
D'acord. En qualsevol cas, potser l'any que ve es podrà veure.
Sí, les peces que
la intenció és aquesta.
Es podran veure, sí, la intenció sempre ha estat, i de fet, quan es faci aquesta mostra, serà la tercera arqueologia que es fa en 10 anys, pràcticament en 10-13 anys, cosa que si ho comparem amb altres llocs, no sé, a Vilanova o a d'altres llocs així propers, pues es fan moltes qüestions d'arqueologia aquí, perquè la gent que li interessi pugui apropar-se i entendre...
Que sembla que hi ha molt públic interessat, eh?
Bueno, pues des de la gent aquesta que ve als cursos que fins quan vam estar al Vinyet o d'altres intervencions s'han fet dies de portes obertes, la veritat és que la gent ha vingut molt interessada. Senzillament fent una nota a través vostre o a través de l'Eco i poca cosa més, s'han presentat a dia de portes obertes al Vinyet i hi ha 60-70 persones. Que clar, o sigui, no tens mecanisme, no és una excavació programada, institucional, no és Empúries, no és un lloc consolidat, sinó que era una excavació d'urgència que es feia i s'ofertava abans que es tanqués i la gent molt interessada i bueno, clar, la gent deia i per què no es conserva? Bueno, és que és una propietat privada.
És una pregunta molt òbvia aquesta.
Si sortís a vostè a la seva propietat suposo que no li agradaria que la gent vingués a veure-la. Pues és el mateix.
La manera de poder conciliar els interessos de tothom.
Clar, però com a mínim donar-la a conèixer a tothom que vulgui i que tothom que vulgui no es quedi sense la curiositat de preguntar allò que li interessa sobre el patrimoni.
Dèiem això perquè aquest serà el tercer any.
El quart.
El quart any ja, que es fan cursos d'arqueologia, en aquest cas al Centre d'Adults a la Xarxa, l'antiga escola d'adults.
Sí, perquè a veure, es va proposar, o m'ho va proposar l'Ajuntament fa 4 anys, es va fer un primer que era molt general, es va fer un segon que era sobre les cultures de la Mediterrània, sobre Egipte, Creta, Grècia, etc.
Que suposo que aquest també permetria desenvolupar-se.
Aquí el que s'intenta fer és com un petit tast, és a dir, la gent interessada pues, els hi dona informació, se'ls envia també informació per mail per aquells que documentació perquè entrin, perquè amplien els coneixements, perquè al llarg d'una hora i mitja parlar d'Egipte pues, pots parlar de poques coses. L'únic que pots és donar 4 idees, informació, si hi ha alguna exposició o algun museu, remetre'ls allà perquè puguin ampliar coses. L'any passat ho vam fer, bueno, l'any passat, aquest any, que ho vam fer abril-maig, ho vam fer sobre jaciments o períodes històrics a la península Ibèrica, sobre determinats jaciments, i aquest any, bueno, aquest any, aquesta quarta vegada que es farà per qüestions personals, que em va millor ara perquè l'any que ve igual no hi soc per aquell període, es va proposar, o em van preguntar que els interessava sobre cultures indígenes americanes, i per això es fa sobre això. Jo el que intento, lògicament, és fer un curs que sigui dinàmic. Clar, seria molt més fàcil fer-ho cada any el mateix, menys feina, però crec que, com que primer hi ha molta gent que repeteix, pues sí que hi ha una primera classe que és introductòria sobre l'arqueologia, perquè sempre hi ha gent nova. Més o menys està comptabilitzat que el 50% de la gent que ve és nova
i
el 50%
és fidel, repeteix.
Amb la qual cosa, per uns i per als altres, s'ha de fer una cosa compensada. I el de les cultures indígenes americanes, molts m'havien preguntat, escolta, per què no parles, per què no sé què, no sé quantos, i bueno, i aquest any farem, parlant des dels anasàcides del sud dels Estats Units, passant per maies, azteques, etc., de Mesoamèrica, també parlarem del Carib, i també parlarem de les cultures de Sud-amèrica. No? Intentant també fer una sortida, com fem sempre, en aquest cas, independentment de que no sigui prehispànic, podem anar a veure un jaciment d'aquí i també podem anar a veure un museu, per exemple a Barcelona, el Barbier Müller o el Museu Etnològic que tenen, el Barbier Müller és monogràfic sobre les cultures precolombines i l'Etnològic té una sala sobre l'Amèrica prehispànica, l'Amèrica precolombina. La idea és com sempre que sigui el més dinàmic possible, no? I que la gent pues, pregunti, discutim i sempre hi ha hagut molt bon rotllo.
Una pregunta inicial que sempre és fàcil de contestar. El que inclou aquest curs forma part d'alguna de les habituals rutes turístiques?
Bueno, no. O sigui, no, perquè en aquest cas són cultures diverses, no? És a dir, insisteixes, des dels anasazi, en el cas dels maies, sí que es podria fer. Jo aquest estiu he fet per la UOC, perquè treballo a la UOC, em van encarregar un curs intensiu sobre un viatge alternatiu a la ruta maia.
Vaja. I perquè la ruta maia on va, sempre?
Perdó?
La ruta maia on va, sempre?
La ruta maia va pues de Mèxic va a Uxmal, a Chichen Itza i a Palenque, bàsicament, que Palenque està a Chiapas i Uxmal i Chichen Itza a l'estat de Yucatán, i també va a Tulum i a Cobá, que és l'estat de Quintana Roo. I en cas de que siguin una mica més aventurers, van fins a Tikal, a Guatemala, o fins a Copán, a Honduras.
D'acord.
Però això ja és, bueno, pels aventurers.
D'acord. Els que vagin senzillament de ruta turística.
I els més aventurers van a un lloc fantàstic, que jo no hi he estat, perquè no he tingut la possibilitat, que és Calakmul, que és un lloc increïble a mig de la selva, a Campeche. Però el més trillat de la ruta maia és el que us dic. O sigui, jo últimament, que vaig a donar classes allà, majoritàriament coincideixo a l'avió amb viatges de nubis que van cap a la Riviera Maya, no? Jo sóc l'únic que no van parar allà sempre.
És el clàssic viatge de la Riviera Maya.
Ah, exacte, no? És interessant sentir els comentaris que fan quan torno. Quan torno, perquè, clar, t'expliquen com si haguessin realment vist la cultura maya i no han vist res. O sigui, els han portat un dia a Chichen Itza amb autobús d'aire condicionat des d'Xcaret, des de qualsevol lloc turístic, han estat allà, han menjat als restaurants d'allà amb aire condicionat i els tornen. O sigui, no han vist ni un individu indígena, ni han vist la realitat cultural del país, ni econòmica, ni lingüística. No han... O sigui, tornen i els dius, no, és que allà la gent parla un idioma, a part del castellà, parla un idioma que és diferent, que es diu maia yucatec, no? I jo, no, nosaltres no hem sentit res. I dic, pues jo crec que tu has viatjat, has vist un país diferent que el que he vist jo.
Però aquella és la clàssica excursió de pujar les escales de la piràmide.
Exacte.
I de baixar-les,
fer,
no?
donar fe que una fi... et fan la foto pujant i dius que has estat allà, no? Intentem sortir d'aquesta rutina. I això que et comentava de la UOC, precisament el que era buscar tota una sèrie de turisme ecològic que s'està fent ara molt a Mèxic, d'intentar, per exemple, de gent que vol quelcom més que anar a Chichen Itza, anar a conviure amb una comunitat indígena que treballa en un lloc arqueològic, però a la vegada intenta mantenir l'ecosistema, viure d'ell, ensenyar-ho, fer rutes de senderisme, o sigui, històries d'aquest tipus, que lògicament són bastant més interessants, des del meu punt de vista, que anar a veure un lloc que Chichen Itza, a la vegada, com que és molt gran, per exemple, igual hi ha 10.000 persones al dia veient Chichen Itza.
D'acord. Tot i que entendre que és una meravella, no?
No, és fantàstic. És fantàstic. El que passa és que,
passa és que, esclar, tot és molt fantàstic, però trobar-se amb 10.000 persones veient el mateix...
Clar, és que hem de pensar que són llocs molt grans. O sigui, Chichen Itza està molt bé, per exemple, hi ha tota una sèrie de... Jo, per qüestions de feina, conec els que porten Chichen Itza.
D'acord.
Els m'han portat a llocs que estan treballant ara, que no va la gent. Aleshores, allà realment sí que és fantàstic, perquè no sense ningú. Clar, quan vas a Empúries o quan vas a Chichen, doncs sense els que van a la ràdio, els que van a no sé què, i clar, el lloc perd completament el
sentit.
L'atractiu.
Sí? El mateix deu passar, suposo, Machu Picchu, encara que sigui la Quinta Forca. Eh?
Exactament, clar, és que qualsevol lloc amb solitud, amb silenci, li trobes uns valors i fins i tot a la platja. Aquí a Sitges. Sí. Però, clar, quan et toca amb una marabunta de gent, pues, que a més no té potser la sensibilitat que s'ha de tenir en molts casos per anar a un lloc d'aquestos, igual que la gent que va a l'òpera i està... estar en xiclet o qualsevol cosa, pues clar, t'acaben trinxant un lloc o un viatge...
En qualsevol cas, no és perquè tinguem aquí en Joan de guia turístic, però es pot anar a Chichen Itza al marge d'aquests...
És complicat, perquè està tot molt estructurat per turoperadors. És a dir, tu pots anar pel teu compte a Chichen Itza. Pots jugar un guia...
Com a tot arreu, suposo.
Sí, pots jugar un guia. És un acte de fe, perquè pot ser un guia molt bo, que hi ha de molt bons,
sí.
O pot ser un guia... institucional, però que sigui molt dolent. Aleshores, clar, també depèn de si a tu un lloc te l'ensenya una persona que hi entén, que en sap, que està amb la informació actualitzada sobre el que s'està fent últimament, sobre les troballes que s'han fet, que un tio que senzillament t'estigui explicant, pues aquí tens la piràmide no sé què, la piràmide no sé quantos, i que no sàpiga res més. Aleshores, clar, totes les visites tenen matisos, no?
D'acord. T'ho preguntava per si a vegades en els cursos, entre els alumnes que participen dels cursos, doncs hi ha persones que bé o han anat a Egipte, o han anat a Grècia, o han anat a Yucatán i expliquen la pròpia experiència.
Clar, és que hi ha, dintre d'un curs d'arqueologia de tipus introductori, com és el que fem aquí, hi ha des de la persona que ho fa perquè ha estat la il·lusió de la seva vida i per qüestions laborals, familiars, etcètera, no ho ha pogut fer... i ara que està més o menys consolidada econòmicament i amb una certa edat que pot pair millor la informació, ho fa de forma vocacional completament i per gaudir, fins la persona amb algun d'aquests cursos ha vingut una persona que fins i tot excava voluntàriament a l'estiu, una persona de Vilanova que excava, ell és de la Franja i excava sí. la part d'Osca i de Terol, fins a gent que mai havia sentit de l'arqueologia o té la impressió o la visió només cinematogràfica, fins persones que, bueno, que no tenen, que els interessa tot, no? I s'apunten a tot, des d'un curs de fotografia fins a un curs d'arqueologia,
I
els agrada tot, o sigui, hi ha tota la gamma, tot el ventall de gent, i això està molt bé, perquè aleshores tu has d'intentar, el professor en aquest cas, intentar modular el discurs a diferents nivells.
Uh-huh. En quina època històrica ens situem?
Pues mira, ens situem en el cas del Sanassaci al segle 12, 13 després de Crist, en el cas dels maies des de mitjans del segon mil·lenni abans de Crist fins a l'arribada dels espanyols, en el cas dels taïnos del Carib, pues, entre el 800 després de Crist i l'arribada dels espanyols, els inques pues, entre el segle 13 i l'arribada dels espanyols, els moxiques, ximús i tal, que parlarem també el primer mil·lenni després de Crist, és a dir, tractarem diferents èpoques
històriques molt diferents, no?
Molt diferents perquè, clar, l'Amèrica precolombina és molt rica culturalment.
Uh-huh. O sigui que quan aquí vivíem el romànic i el gòtic, allà passaven moltes coses, també.
Sí, clar, clar, evidentment. O sigui, qualsevol franja del món que agafis té la seva història. I aleshores pues, crec que és interessant, amb aquesta intenció de que el curs d'arqueologia es vagi renovant, d'anar tractant temes diferents. Mm-hmm. O sigui, a mi m'agradaria doncs, en futures ocasions doncs, tractar, per exemple, l'any passat van fer un sobre a la Índia, d'alguns jaciments de la Índia. No?
Que és una altra destinació del món amb un magnetisme per molta gent.
Fantàstic,
eh?
No? O sigui, o tractar, no sé, jaciments d'aquí de Catalunya, que hem fet algun, però tractar-los més aprofundidament, no? O d'Europa, per exemple, que hi ha molts a Europa... Bueno, això també depèn una mica, jo els hi faig unes enquestes als alumnes, perquè a mi m'interessa, lògicament, a nivell personal, sapiguer si els hi ha agradat, no els ha agradat, quins temes es podrien fer en un futur, quines han estat les falles, tant a nivell meu com a nivell d'infraestructura del que és la part organitzativa, perquè crec que és interessant l'autocrítica, i per això els hi faig les enquestes, no? I la gent et demana... Pues més classes, o sigui, més classes, però bueno, això ja és qüestió de discutir-ho ja amb l'àrea d'ensenyament. No?
Els temes, però, més recurrents, Egipte, Grècia, maies...
Roma... Bueno, hi ha molta gent, perquè clar, es parla de temes d'aquí, lògicament d'aquí. Si l'any passat, per exemple, quan vaig estar fent el maig, estava excavant a Vilafranca. I aleshores, pues, clar, els hi vaig fer un PowerPoint sobre el que estaven fent a Vilafranca, perquè és absurd estar parlant d'arqueologia, hi ha una excavació a Vilanova, a Vilafranca, i no parlar-ne. Igual que si hi ha una a Barcelona, ahir per exemple vaig estar a Barcelona donant una conferència sobre els taïnos del Carib i hi ha una exposició molt bona sobre la cultura caribenya del moment de l'arribada dels espanyols al Museu Barbier-Muller. Aleshores, també és això de dir, escolta, que no és únicament el que jo digui aquí, sinó que es pot anar des d'internet fins a la biblioteca, les biblioteques locals i més grans, o amb DVDs, amb molta informació que us pot servir de complement per ampliar les pinzellades que aquí es diuen.
Parlant de Barcelona, perquè si no acabaríem, això del mercat del Born està aturat.
La veritat és que no ho sé en quina situació es troba avui, o sigui, a data d'avui.
Que semblava que s'havia trobat ben fi el...
Sí, el que passa és que bueno, totes aquestes coses són lentes, es van encarregar diversos projectes de musealització d'allò, es veu que al final es fa un que es fan com un entarimat per no tocar les restes i poder explicar-ho bé.
I veure-ho des de dalt, no?
Sí, el que passa és que això ho tindran que completar, però suposo que amb DVDs, amb reconstruccions i tal, perquè hi ha gent que de seguida s'ubica espacialment i amb poques restes es pot fer el càrrec de com seria amb taula... Hi ha gent que costa més. Aleshores, si no pots tocar les pedres com info...
I l'has de veure amb una certa distància?
T'ho han d'explicar molt bé, perquè si no et quedes només amb que són cases i carrers.
D'acord.
I el Born és molt més perquè va sortir moltíssima informació a nivell històric sobre la Barcelona de principis del segle XVIII.
Diferència, suposo, del cas de Tapuerca, que allà hi faran, en fi.
Clar, Tapuerca és una altra història. Tapuerca és un projecte d'investigació molt consolidat, amb molts recursos, tot i que tenen mancances, com tothom. Mentre que el del Born era una excavació d'urgència, que sempre és un altre plantejament diferent.
D'acord.
És una altra història.
He dit perquè segurament allò ha de ser un referent per molts, no? Des del punt de vista de com es pot tractar el patrimoni.
A Tapuerca, per exemple, va ser un dels jaciments que vam parlar a l'últim curs d'arqueologia per adults, no? I actualment estan a punt d'inaugurar un museu a Burgos.
Una cosa brutal, sensacional, diuen, sí.
Amb un centre d'investigació sobre la paleontologia humana, és a dir, a Burgos. És significatiu, per exemple, que, i ho parlàvem, perquè explicar els romans o els maies és relativament fàcil perquè tens molta informació. Clar, explicar la prehistòria a partir d'ossos, de pedretes,
sí,
i fer un discurs coherent i que s'entengui és molt més difícil. Aleshores, té molt de mèrit, primer, que tinguin el recolzament institucional i després que hagin aconseguit, per exemple, fer un centre amb una infraestructura molt important,
no?
A nivell mundial de paleontologia i d'evolució humana a Burgos, que no és Madrid, ni és Barcelona, ni és París, sinó que és una capital de província, doncs, sense ànim de segona o de tercera línia.
Diguem-ne, tothom anava a Burgos a veure la catedral.
Exacte, la catedral i les Huelgues.
Que és una altra joia, i el monestir de les Huelgues. Vale. I ara això serà, evidentment, un pol d'atracció de magnitud.
Tant a nivell d'investigadors de tot el món que vindran a treballar a Burgos, i bueno, Burgos es situarà amb el mapa, a part de per la catedral i per les Huelgues, per la sopa d'ajo i huevo castellana, per al museu i pel centre aquest d'investigació de paleontologia humana molt important.
Té una mica d'enveja, això, no? Dic enveja, sana enveja.
No, el que passa és que, a veure, si les coses es fan bé i els ajuntaments, en aquest cas el de Burgos també ha apostat molt fort, es fa bé i té una implicació universitària adient, o sigui, és un exemple de que si les coses es fan coordinadament, la cultura
pot ser rendible. Motor.
No faràs diners, però com a mínim tindràs prestigi, tindràs una reinversió, i la investigació d'evolució humana és una de les investigacions puntes a nivell de molts països. De fet, a revistes com Nature, que és una revista on surten totes les novetats científiques, mèdiques, genètiques, etc., una part està dedicada a paleontologia. I és, a més, el que, vist pel públic en general, els temes que més ens interessen tal, és paleontologia humana. Si no tant les pedres, sinó
els avantpassats.
Els avantpassats, i és lògic.
Com eren, què feien i què tal.
I més que menys l'interès sapiguer, pues, òbviament el teu rebesavi et toca més de prop, però sempre hi ha una curiositat per saber quin tipus de gent vivia fa un milió d'anys, o 800.000, com a la puerta.
Una qüestió final, perquè no sé si és arqueologia o sí. Tot el que pot suposar aquesta iniciativa del jutge Garzón o tot això a l'entorn del redescobriment de fosses comunes, etc. Això és una feina d'arqueòlegs?
A Llatinoamèrica ho fan arqueòlegs.
A Llatinoamèrica ho fan arqueòlegs?
Ho fan arqueòlegs, és a dir, hi ha una branca de l'arqueologia que es fa a universitats a Estats Units i a Llatinoamèrica que es diu arqueologia forense. Aleshores, amb tots, per exemple, a Guatemala, amb tota la guerra civil que va haver fins a finals del 90, etc., la recuperació de les fosses comuns les feien arqueòlegs. És a dir, perquè la metodologia
és exactament la mateixa.
És a dir, el que veiem a les sèries aquestes de CSI, etc., la metodologia de quadricular les restes, de situar-les en fotografies, en plànols, per poder associar els elements a cadascun dels esquelets, tot això...
Deu haver una certa exageració, però no també de CSI?
No. És així.
És així?
És així. És així. El que passa és que, clar, és molt més visceral quan és unes restes que tens allà d'ascendents...
Directes,
no? Com es veu en alguns reportatges, no? Que tens a la bisneta o a la neta que està allà veient si el seu avi va ser afusellat allà.
I allò va ser un procés traumàtic, etc.
Que el van portar de nit i d'esquena i no sé què. Clar, és molt diferent que sigui una persona enterrada fa 2.000 anys i que, bueno, i que té un interès científic però no una part efectiva.
D'acord.
Però sí que en molts països, insisteixo, ho fan arqueòlegs. Arqueòlegs o arqueòlegs especialitzats en qüestions mortuòries.
Ho dic perquè aquí estem molt sovint veient o voluntaris o persones que d'alguna manera amb tota cura,
segur que molts d'aquestos que veiem al reportatge són arqueòlegs. Són arqueòlegs o són estudiants d'arqueologia o per fer pràctiques i aprendre, i perquè potser tenen alguna vinculació amb l'entorn, o també és algun familiar seu però no és directe, és alguna història. Segur que alguns d'ells són arqueòlegs, perquè s'ha de portar un registre, és a dir, no pots començar a trobar les coses
d'una forma indiscriminada, no?
No, perquè precisament si s'excava és per veure si hi havia un anell que tu saps que portava el teu besavi, veure si aquell esquelet a la mà tal ho porta, i clar, has de, abans de treure-ho, fotografiar-ho, documentar-ho bé, veure que està associat físicament amb aquella mà i no a l'altra, perquè no la pot confondre.
Això és una feina més d'ofici, per dir-ho així? Té
una part d'ofici, perquè té una part física, i té una part d'investigació, lògicament. Tota aquesta informació que es treu del treball de camp després s'ha de processar. És a dir, s'ha de veure quants individus hi ha quan és un esquelet, o quan és una fosa comú, que igual et trobes 15 o 20 restes barrejades allà. Aleshores, això ja ho fan antropòlegs físics, és a dir, hi ha tal número d'individus, perquè tenim tants cranis o tants peces que són només una, per exemple. O també veiem qual ha estat la causa de la mort. Si ha estat un tret, o ha estat un cop al cap, o tot aquest tipus de causalitats, que també veiem a les sèries, es poden fer, i de fet es fan quan et trobes un esquelet romà, veure quina ha estat la causa de la mort.
Però t'ho preguntàvem en el sentit, això és un procés lent.
Sí.
Obligadament lent, suposo, per la investigació.
Depèn dels recursos. És a dir, pot ser lent si un únic antropòleg ha d'estudiar 30 individus d'una fossa comú de la Guerra Civil, però si en comptes de ser un són 10, es reduirà bastant el temps d'espera dels resultats. Tot és qüestió, a nivell d'investigació, de recursos que tinguis, també, no? De recursos que tinguis, perquè hi ha parts que són físiques, has de comptar coses, has de veure coses, has de prendre mides, has de fer coses. Clar, si hi ha quatre prenent mides, va més ràpid que si hi ha un. El que passa és que és una tasca complicada, perquè, clar, des d'un punt de vista extern, si no t'afecta...
Això em refereixo,
A nivell afectiu
ha de ser psicològicament complicat,
ha de ser molt complicat, sobretot perquè tens la gent allà que t'està d'alguna manera exigint que tu
vagis més aviat possible,
clar, per les urgències afectives o sentimentals que tens.
L'ADN no falla mai?
L'ADN té un grau de fiabilitat molt alt, el que passa és que és molt costós. Totes les proves d'ADN, totes les proves que són o carbonis 14, o ADNs, o...
És bo sentir-ho, això, perquè dona la sensació que són els proves així.
És molt car. O sigui, el carboni 14, per exemple, et pot costar... Jo l'ADN no ho sé, però el carboni 14 et pot costar... Si ho envies a Florida, que hi ha un laboratori que t'ho fa d'un dia per l'altre, et pot costar 1.500 o 2.000 euros, i si vols que t'ho facin en 24 hores, et costa... li vas afegint. És a dir, que són més tots els gastos d'envio, més el processat d'extracció... És a dir, que no són... Si això és un, no passa res. T'imagina't que són... L'ADN no ho sé, però hi ha pocs laboratoris...
Sempre hi ha un paral·lelisme, no? Però ens va molt bé saber-ho, perquè quan va passar, i res, no té res a veure amb l'arqueologia, l'accident de Vila de Barajas, en què es va parlar tan precisament de les proves d'ADN, i es deia, bé, que hi ha un temps que s'ha d'esperar, que això no és d'un dia per un altre...
D'ADN no ho sé, però sembla que es fan a Galícia, hi ha un laboratori de carboni 14, que jo sé que sé, hi ha un a Barcelona, hi ha un des de fa uns anys, però abans hi havia només una a Granada, per exemple,
està clar. A Madrid. I que tot és una qüestió de recursos, com sempre, i acabem sempre molt allà. El curs comença el 27,
Comença el 27 i acaba el 17 de desembre.
Per tant, durant aquests 8 classes, durant gairebé aquests 2 mesos, amb en Joan García Targa. Joan, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt bé.
En 5 minuts tornem. Fins ara.